central de Palma. Des de les 6 del matí no es pot circular per Antoni i Maura entre la plaça de la Reina i el Passeig Marítim i tampoc per Via Roma des de les avingudes i Jaume III. La reobertura està prevista per les 6 del capvespre. Arribam així a les 10:04. Ara agafa el relleu els companys de la Gran Vida. Recordeu que la informació torna puntualment als butlletins horaris, cada hora en punt.
Més informació a ib3notícies.com.
Tres Ràdio, La Gran Vida. Amb Miquel Àngel Ariza i Juan Imas.
I amb en Lluís Menéndez en el control tècnic d'aquest programa fins a les 12 del migdia, abans de contar-vos el que mos espera fins en aquesta hora, fins a les 12 del migdia. Anem a la darrera hora, xerrem amb la nostra estimada companya i amiga, na Victòria Morell, dels serveis informatius d'aquesta casa. Queda activada, com hem escoltat en el servei, en el butlletí informatiu, queda activada l'alerta groga per pluges, no?
Sí, així és. Tot just ho ha informat l'Agència Estatal de Meteorologia. Emergències activa per pluges, l'alerta groga, i es preveu que la Serra de Tramuntana, de fet aquí al nostre voltant ja ha començat a ploure, la Serra de Tramuntana és on hi pot haver més afluència de pluja. Es recomana sobretot evitar zones inundables, reduir la velocitat i, si és necessari, tallar l'electricitat.
De totes formes, creiem que és una pluja que serà bona de dur. Ho dic perquè són una previsió de 20 litres per hora.
20 litres per hora, fins a 80 litres en total, i a mitjana hora baixa es preveu que ja pugui tornar tot a la normalitat.
I la Victòria, moltíssimes de gràcies per haver estat amb nosaltres.
Gràcies.
Vinga, una ferrada molt forta. I ja ho saps, Juanmi, a precaució, no hem de passar molta de pena per danes i coses estranyes. Sabem que Inca plou, sabem que Palma plou, ho farà bé, i crec que és una pluja que poden dir necessària.
Sí, de què ploure bé, no? Que va fent, però no és per fer destrosses,
no,
ni molt manco.
No, i que m'ho fa falta, que ploure l'hauria de fer un parell de dies.
Sí,
només un parell d'hores, sinó un parell de dies.
Jo sempre faig la broma de hauria de ploure entre les 12 del vespre i les 6 del matí. A tu, en aquest cas, tampoc, perquè a les 5 ja estàs despert,
ja.
No li serveix. Ja me desfà el meu sistema. Però bé, esperem que la fira d'Inca pugui continuar en normalitat.
Des d'allà, per ser precisament, en Raül Valls el tindrem a Inca avui fent aquesta passejada per Menorca, però tenim molt d'altres temes més avui en el nostre programa.
Sí. A part d'aquesta passejada per Mallorca amb en Raül Valls, com bé deia Miquel Àngel, també tindrem xerrant de la pujada de la tassa de FEMS, i per això parlarem amb en Jaume Ferriol Martí, president de la Felip, perquè com mos afectarà aquest augment de costos, no?
Si és que existeix aquesta pujada, perquè és una taxa que pareix ser que és Unió Europea i que la vol aplicar, i hi ha ajuntaments que la volen aplicar, uns que no, uns que sí, d'altres que...
Perquè la polèmica és més de com ha arribat aquesta informació i tot això.
És una història estranya. Sí. Llavors es voldran saber què és, atenció, és burnout. I això només vol donar una pista. Ho pot explicar una psicòloga.
Sí, i la tindrem aquí, a l'estudi número 1 d'IB3 Ràdio. I també...
Celebrarem, avui estarem de celebració...
L'homenatge que va tenir lloc fa uns dies, del 50 aniversari d'una empresa ja molt mítica i establerta aquí a les Illes, com és Trablissa.
He pogut confirmar-ho, la més important de les Illes Balears és Trablissa. Qui no coneix Trablissa? Hi va néixer l'any 75, i aquesta empresa té compleix 50 anys, i ho celebrarem i en parlarem en aquest programa. Jo, a més, sabent que és una empresa de seguretat, tinc ganes de fer-li una altra pregunta que ha estat actualitat aquesta setmana i que ho deixo així en l'aire.
D'acord, molt bé.
Llavors li farem preguntes. I a les 11 en punt des de matí, tindrem Centre Tu i Jo, que ja avançam el nostre convidat. Avui tindrem un dels presentadors més mítics de IB3 Televisió. Fa 15 anys que és el presentador del programa Web Com Anam, el presentador per excel·lència, hi ha altres presentadors dins el programa, És un home que complirà 80 anys en el mes de març, que té totes les seves capacitats cognitives i totes més en marxa que tu i jo, Juanmi. O sigui, està més actiu que nosaltres.
Una persona molt activa, una persona que ha viscut els seus temps, però també...
Viu els nostres temps, a més.
Sí, i en el nostre, i tota l'evolució també d'IB3, on ell sempre ha estat protagonista i sempre, com bé diu, això és que vostre, i doncs sempre mos ha duit al camp, a la ràdio i a la televisió.
Serà Antoni Ballador. Serà a les 11 en punt de matí. Són ara les 10 i 9 minuts. M'on anem a fer una passejada per Mallorca.
Una passejada per Mallorca amb Raül Valls.
Vale, vinga, les 10 i 10 minuts d'aquest dematí de dia 26 d'octubre de l'any 2025, programa número 16 de la nova temporada d'aquest mític programa també, La Gran Vida d'IB3 Ràdio, on anem a fer aquesta passejada per Mallorca, on anem a Inca, allà on avui hi ha celebració. Raül Valls, molt bon dia.
Bon dia, Miquel Àngel, bon dia, Joanmi. Idò, sí, avui... bueno, t'ho dic que hem anat a fer esport, però no és que... Moment, no és que m'ho hem anat a fer esport.
Esport.
El que passa que la fira, som a Inca, i aquí és la fira de l'esport i de soci.
Ah, okay.
Per tant, hi ha moltes coses esportives, moltes activitats esportives que hi pot participar tothom. Sí, voleu venir?
No, jo em quedaré. Fem
un pot d'esport.
No,
jo ara mateix em fa una peresa grossa, em bon dia un moment.
Jo també.
Però, escolta, sempre hi ha gent valenta. No, jo som en aquests carrers principals d'Inca, en aquest carrer del Bisbe Llompart, que, bueno, és un dels carrers que creuen la ciutat de banda a banda, que els qui venguin amb tren a la ciutat, que vos ho recoman perquè és més fàcil per el tema de transport. Des de que sortiu de l'estació ja teniu fira, vull dir que hi ha quilòmetres i quilòmetres de fira, perquè no només és dijous bo, sinó que també hi ha molt de firaires. Bé, jo vos ho dic perquè ara, clar, moltes associacions juvenils, AMPAs, totes aquestes associacions de pares i mares, de famílies, de les escoles d'Institut d'Inca, aprofiten per sortir al carrer i vendre coques, pambolis, un poquet de tot, la qüestió, per fer un tot barat per anar-se'n de viatge d'estudis. Mira, ara veig un aquí de proviatge d'estudis del Col·legi BR Ramon Llull. Hola, bones, com esteu?
Bé.
Hola.
On és que heu d'anar de viatge?
Segurament a Albacete.
Albacete? No, i com és això que aneu a Albacete? Què hi ha a Albacete? Que heu de veure?
Hi ha un càmping que ja ens podem divertir molt i està molt guai.
No ho havia sentit a dir mai. Hi viatges d'estudis a Albacete. A vostre, què li pareix, senyora?
Són sempre diners que he fet una feinada.
Heu fet una feinada i encara damunt compreu el que heu fet.
Hombre, què de fer?
És a dir, sortir a més barat o pagar-li viatge que fes la coca i vendre-la.
Bueno, jo he fet igual. Molta feina, però m'és igual.
La qüestió és col·laborar, no?
Sí, senyor, sí, senyor.
Bé, ja aquí a Inca ja no podeu estar més de fires, eh?
Hombre, nos queda
encara queda la bona.
Nos queda la setmana que ve, que també ha de vendre.
També han de vendre. Bueno, per favor. No ho sé, jo buidareu a Albacete tanta de gent. Bueno, gràcies, que vagi molt bé, ja ho veig, ja. Un poquet de tot, les predines que col·laboren, que participen i que fan aquestes coques perquè llavors a venguin i després se'n van a viatge d'estudis. Bé, allà davant, els de Ramon Llull se'n van a Albacete. I vosaltres, que sou de Puresa de Maria, on nau?
PortAventura
i a València. Ah, aquest me sona un poc més. Albacete no ho havia sentit a dir mai, jo, de viatge d'estudis. Molt bé, aneu a PortAventura i a València. Molt bé. I què és que veneu?
De tot.
De tot un poc.
De tot.
La qüestió és fer tot bé, no?
Sí.
I tot fet de la predina.
Tot fet de la predina.
Tenim pizza i tal.
També pizza, bueno, un poquet de tot. La predina també fa pizzas.
La predina fa de tot.
Fa de tot i sempre és bo. Sempre és bo. Ah, quina pena que no puguem menjar res de tot això, perquè aquí, aquest equip de la Bona Vida d'IB3, estem, Joanmi, perquè no sempre sigui Nariza, però estem en plan de tots, no és vera? Jo ahir, en Joanmi me diu, escolta, Raül, tu saps alguna d'aquest que venguin jo que sé infusions, això? I dic, jo no, jo només aquell olor, clar, aquell olor com a fumto. M'entens? No, idò, però aquí jo t'he trobat un que Joan mi se diu Flora i hi ha un pot de tot. Hi ha infusions per fer també en llet, infusions ecològiques que fan funcions terapèutiques, origen botànic autèntic.
Bueno, això me va bé, sí.
Gent que ho degusta. Mira, per exemple, tenim per la inflamació, tenim... aquesta m'ha encantat. Hola, bones, com estàs?
Hola.
¿Qué tal, cómo estás?
Pues muy bien, muy contenta de estar aquí.
Bueno, a ver, tengo un compañero allí en el estudio que necesita infusiones porque hace esto de ayuno intermitente.
Ah, muy bien, qué bien se porta. Pues.
Bueno, por ahora lo cumple.
Pues mira, habría que ver para qué la quiere, porque todas estas infusiones tienen finalidad terapéutica.
A ver, yo aquí veo, los nombres son una fantasía. Sí. N'hi ha una aquí que se diu Mujer Feliz, sí. Una altra, Caricia de la Abuela, Cantar de Ópera. Ya. ¿Y estos nombres qué son?
Mira, el de Caricia de la Abuela se llama así porque es muy, muy reconfortante. Ah. Y tiene un adaptógeno, que es la ashwagandha, que equilibra el sistema nervioso. Por eso es que se toma por la noche con una bebida vegetal de almendras, por ejemplo, y esto queda muy reconfortante, duermes tranquilo y tiene ese adaptógeno.
Ah, muy bien. ¿Y este de, por ejemplo, el cantar de ópera?
Este para la garganta.
Ah, pues este lo necesitamos nosotros.
Vosotros que trabajáis con la voz, claro que sí.
Pues muchas gracias, que vagi molt bé, que si es fires. I doncs, ja ho veu, nosaltres si hem de menester que cantar d'òpera i aquesta altra, la carícia de l'abuela en Joami. No ho sé, però Joami això no sé què t'aturarà. Bé, llavors, ja sabeu que a Ivetres mos escoltau de totes les illes, per amunt, per avall, cap aquí, cap allà, i també connectam a Menorca, clar que sí. I aquí què hi ha? Macro a 100% menorquina. Escolta, això com és? Teniu Menorca ple de veies?
Ple, no, però hi ha unes quantes. I les han de cuidar molt.
Això t'anava a dir. N'hi ha, però n'hi hauria d'haver més, no, Nora?
Bé, jo crec que n'hi ha prou. El que passa és que el que tenim ho hem de cuidar, com a tota banda.
Clar, perquè és vera que sempre ho deim en això del tema de les veies, que pareix que no, però són un animal imprescindible per, no només per la seva supervivència, sinó per tota la resta de l'ecosistema.
És molt bona, molt fineta.
Així m'agrada, ho veus. Mem, espera't, mem, ara allà mos han donat una cosa per la bou. Això també va bé per la bou.
Això és fenomenal per tot, és immunitari per tot és boníssim.
Mem, jo ara ho provaré.
Van quedar campions d'Espanya el 2022 com a millor mel multifloral i tenim diverses medalles d'or a Londres.
Amb aquesta. Mare meva, és que és boníssima, te la pot menjar així sense fora res, és a dir, no em porta posar-li a res per afegir-ho, sinó per menjar així talment. Escolta, estareu tots aquests dies aquí a Inca, com és això?
Correcte, estarem aquí dissabte, diumenge, de 10 a 8 del cap vespre.
Molt bé, i vos quedeu unes dijous bo, no?
Ho hem demanat, encara no ho sabem, però esperem poder estar aquí.
Així m'agrada, idò, molt bé, moltes gràcies, ja ho sabeu, aquesta mel menorquina, si voleu provar-la, Illa de Mel, aquí en el mercat, en aquestes fires d'Inca, que ja han començat des de la setmana passada, que ja hi va haver fires, aquesta setmana, ahir ja en va haver, avui diumenge també, i la setmana que ve també hi ha fires. Després hi ha una setmana que no hi ha fires, però hi ha el vermut fest, i llavors ja ve el dimecres i el dijous bo. Men, per aquí és Cas Poble, això. Men, com és això? Una panada vegana. Com és això? Men, explica-mos com és una panada vegana i damunt poblera.
Una panada vegana és per la gent aquesta que no mengen carn i hem de fer un poquet per tots. Ara me falta la celiaca, però això poc a poquet, una coseta darrere l'altra.
Tu vas provant, mem, quina recepta, no? Perquè tot i seguir la recepta de tota la vida, ho has d'adaptar un poc.
Adaptar, en aquest cas, aquestes panades sí que els adaptam un poc perquè la gent que no menja carn pues, ha de poder menjar panades de Cas Poble.
Així m'agrada, ja ho sabeu. Si vol, si... Què dius?
La recepta la té clavada. Les millors empanades de Mallorca.
Així m'agrada, ho veus aquí. Tens un fan aquí, de Cas Poble, que t'apareix. Bueno...
A Cas Poble se menja molt i bé.
M'ha agradat aquest eslògan, l'heu sentit? A Cas Poble s'hi menja molt i bé. Ja està. O sigui, és vera que la Pobla s'hi menja molt bé, si no agrada un poc escovent, a la poble hi podeu anar, que tot és bo i un poc escovent, perquè si no, no seria poble. Bé, i de nosaltres ara arribar fins a la plaça d'Espanya, d'aquesta d'Inca, perquè aquí és l'epicentre d'aquesta fira, on hi han posat una gran figura, com una falla, del rei en Jaume, del rei en Jaume I, que han fet enorme just enmig d'aquesta plaça. Jo no sé, deu fer el manco 3 o 4 metres d'altura. Jo dic 3, no, però 4 segur. 4 segur en aquesta plaça d'Espanya, però hi ha moltes paradetes, molta gent que ve, ja ho veus, ara, per exemple, des de Menorca, des de Sa Pobla, molt de llocs de les Illes Balears aprofiten per venir aquestes setmanes a Inca i tots els que poden queden en el dijous bo, tot i que hi ha una alta demanda per poder-hi estar i no sempre hi ha lloc per tothom, però vaja, sempre hi ha una representació de totes les illes en aquest dijous bo, que encara queden unes setmanes i que segur aquesta casa IB3 donarà en tot detall. Bé, com vos deia, hi ha moltes coses per veure, per tastar, per jugar, perquè avui aquesta, o que aquesta setmana és la festa o la fira de l'esport i de soci, i hi ha una cosa que jo he passat que dic, mem, ara això jo he de demanar, mem, que et suc de canya de sucre natural. Això hi està fet a Mallorca, i com és això, mem? Perquè explica-mos com és el suc de canya de sucre natural.
Bon dia. La canya és meva, duita de Cuba. Allà he dut 4 trossets, se'n vaig a meva. Ara ja tinc més de 2 quarterades sembrades.
2 quarterades en el llevant de Mallorca, no?
A Sant Llorenç, en concret.
A Sant Llorenç d'Escardassà. I d'escolta, mem, i això com és? Que és que a Cuba fan aquest suc de canya directament de la mateixa canya, que tu l'exprimeixes aquí, no?
Sí, això és típic de tot Sud-amèrica, del Caribe i de l'Índia, però no ho trobés tot. Vaig a Mallorca, no se coneixia, jo m'he parlat amb això. I vaja, m'ha molt bé, això és el mateix suc. La canya s'exprimeix amb una màquina muntada d'uns rodillos i surt el suc.
I surt un suc dolç, no?
Surt el suc molt dolç.
Mare meva, bueno, jo ho veig, i jo no sabia que el clima de Cuba ni gairebé en sembrar aquestes canyes aquí.
Hòstia, antigament a Mallorca n'hi havia de canya de sucre. Aquí molt no ho saben, però molt de particulars en tenien, els que tenien vaja principalment, en feien per menjar per les vaches, i qualcun a parar de vores uns safrets, perquè primer no havia, només havia xupa-xup, o sigui, anava bé, no havia d'ous, i amb la canya ho xupaven. I tots els guards disfrutaven de menjar d'això. Canya meu, doncs és canya meu d'artà, allà té el nom de canya meu, perquè antigament havia canya de sucre allà.
Veus, no hi ha dia que no prenguem Coca-Cola en aquest programa. Ara tu sabem el nom de per què se diu canyamel.
Ja me diràs.
Clar,
tu.
I qualque mallorquí que se'n va anar per les Amèriques, o que va fer l'Havana, va dur les canyes cap aquí.
Exacte.
Sí, no sé, fa molt d'any, però això va ser un rei de Ventura fa 300 anys, ara ja no sé, fa molt d'any, no me recordo.
Molt bé, doncs deixem aquí. Ell seràs per dijous bo, no?
No, el dijous bo no.
El dijous bo no te toca. Bueno.
Avui demà.
Vinga, així m'agrada. Aquí, aquest cap de setmana a Inca, avui heu d'aprofitar perquè diumenge ja és el darrer dia d'aquesta fira, però sí. Encara hi sou atents a venir a gaudir d'aquesta fira de l'esport.
I així ho farem. Vendrem a gaudir d'aquesta fira de l'esport, tot i que hi ha un dia que és xunguitos, que està fent avui. La fira s'està duent a terme a Inca i hem d'anar.
Prou, però hi són, i és una fira d'oci, d'esport, molt xula.
I com veiem, en Raül Vall s'ho passa molt bé i fa moltes coses.
Sempre, ja, sempre nins, hi ha tingut molt de protagonistes.
Mos pujaran o no mos pujaran les besures?
Ah, això és una altra cosa.
Ah, i ho sabrem després de publicitat, vinga, fins ara.
La gran vida, els caps de setmana d'IB3 Ràdio. IB3 Ràdio és informació.
Hi ha coses tan comunes que no hi donam importància, però en tenen, i molta. Tenim una gran responsabilitat, amb nosaltres mateixos, amb els altres. Per això ens hem de vacunar contra la grip, perquè la grip ens afecta a tots. Vacuna't, vacuna'ls. Informa-te'n a infosalut.caip.es. Som Prevenció en Salut, Govern de les Illes Balears.
1, 2, 3, 4. Ja som aquí, ja hem arribat.
Puc fer una pregunta? Sí, és la sèrie aquella de Changuito se ha muerto?
Sí, Changuito. No, Changuito.
Cordoero.
No, en Chanquete. Pobre Chanquete.
Està bé.
I Juanjo.
No, ja m'ha veu. Ara sí, ara sí, tenim el canal estandàtil.
Ah, igual que el meu ca. El meu ca també se n'humia dàtil.
Que m'estàs contant?
Sí, 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 que fort. Bueno. S'ha morit també.
Oh, no, el meu és viu.
M'ha encantat d'espirar.
De dilluns a divendres a les 8 del vespre, Xiu Xiu, amb Inés Mateu i Xavi Olivent, a IB3 Ràdio. La Gran Vida, el teu magazín de cap de setmana.
10 i 23 minuts, la notícia diu així: els municipis de Mallorca, com els de la resta d'Espanya, es veuran obligats a ampliar una pujada generalitzada de la taxa d'escombraries per una llei estatal del 22 que obliga el fet que el rebut cobreixi el 100% del cost real del servei de recollida i tractament de residus. L'augment de costos afectarà a tots els pobles de Mallorca perquè tots hauran de fer front a aquest nou conveni col·lectiu. Cap de Pere, de fet, per exemple, és un d'aquests municipis que aquest passat dimecres ja va aprovar una pujada generalitzada del 30% de la taxa de recollida de basures per el mateix motiu. Tant la Federació d'Entitats Locals de Balears, la FELIC, com la Federació Espanyola de Municipis i Províncies han advertit que aquesta normativa està mal feta i han assegurat que és inassumible per la ciutadania si no se modifica, Joan. Joanmi. Ara m'ha sortit el nom amb tu.
Te volia sortir en castellà.
Juan.
Jo me diuen Juan Miguel. Juanmi. Quan va a ser cosa sèria, Juan Miguel. Si no, Joanmi.
Joanmi, doncs. Sí, que no és sèrio. Sí. No, és sèrio, això. Vull dir, la pujada de les mesures... Sí. Que, anem a veure, jo he llegit literalment la notícia, però a pobles si l'aplicaran, pobles si no l'aplicaran, Balears en si, pareix que sí, alguns que no. Jo crec que qualcú es perd... amb relacions institucionals dels ajuntaments de les Illes Balears m'hauria de dir qualsevol cosa.
Sí, i en aquest cas nosaltres volem connectar i xerrar amb en Jaume Ferriol Martí. Ell és precisament el president de la FELIP. Se troba en aquest moment a Maria de la Salut i volem veure com es pot explicar d'aquest tema.
Jaume Ferriol, bon dia.
Hola, molt bon dia.
Com estàs, primer de tot? Bon diumenge.
Molt bé. Descansant un poc.
Plou, per allà on ets tu?
Un poquet, però plou bé. Però sí, poquet.
Que duri, oi, això. Que duri, sí. que m'ho fa falta. Jaume, sí. Tota la setmana n'he vist parlar per mitjan de comunicació nacional de si pujada de la basura, que si Madrid ho ha fet d'una manera i que si València no ho farà. Això també, Balears, som una comunitat autònoma, això també és una taxa de basura que no sé molt bé de bon mort bé i m'ho explicaràs. Hi ha ajuntaments que, com aquest de Pere, que ja ha pujat un 30% la taxa de les basures, n'hi ha que no la vol poden aplicar. Un batiburrillo, sincerament, que no tinc clar gens, res. M'ho pots aclarir un poc.
És així, és un batiburrillo, com bé has dit. Això mos ve d'una llei estatal que es va aprovar en el 2022, que mos donava 3 anys per fer-ho, per tant, en el 25 ja ha d'estar aprovat. I obliga a tots els ajuntaments d'Espanya a, primer de tot, fer una tassa si no la tenien, que aquí a Balears la tenia tothom, per tant fet, però la novetat que mos afecta tant i el que ara estem veient és que aquesta tassa ha d'incloure el 100% de la despesa. Però vius, quan t'has dit que nosaltres pensam que no se pot aplicar, de la despesa futura. Això vol dir que nosaltres avui hem de saber què gastarem l'any que ve de fens. Els ajuntaments han de saber què gastaran l'any que ve de fens.
I com se pot? On ha de dir? No se pot.
Directament. I ara el que fan els ajuntaments són estimacions. El que veiem, aquesta pujada que has comentat del 30%, feim estimacions. Però, clar, la llei també te diu que no pot fer estimacions, sinó que ha de ser el cost real. És un peix que se mossega a la cova i estem en aquesta situació tan peculiar, ara mateix.
Però heu decidit, ajuntaments, si sí o no pujar la basura? Perquè, clar, ara els ciutadans que mos escolten de les Illes Balears no tenen gent clar a veure què haurà de fer. I llavors, qui ha de pagar aquesta basura, aquesta pujada? L'amo de la casa, si té lloguer, això com funcionarà?
No poden triar, això és una llei estatal.
S'ha d'aplicar sí o sí.
Per tant, sí o sí s'ha d'aplicar. Què passa? Que nosaltres aquí a Balears, degut a que fa tant d'anys que estem fent feina en reciclatge i la peculiaritat insular que tenim, estem molt més avançats que el resto d'Espanya. Nosaltres i Catalunya estem bastant més avançats. Per tant, hora de sancions, hora d'inspeccions, vull pensar que serem de res. Això vol dir que si esperam un any o dos o tres aplicar aquestes pujades, no mos ha d'afectar. Això per una part. Però haurem de pujar. El que està clar és que haurem de pujar tots els ajuntaments, si ja no ho has fet. I malament te vagis fet, això no vol dir que d'aquí 2 anys hagi de tornar a pujar. Si vols que els costos, com he dit abans, són majors de lo que te pensaves, per tant, hauràs de tornar a pujar.
Des de Sa Felip plantejava alguna alternativa?
Bé, des de Sa Felip, sí, és que aquí, tant de Sa Felip com de Sa FEM, Sa Federació Espanyola, quan se va fer aquesta llei, se va demanar per entrar en negociacions, a xerren no se va permetre, i quan estava en exposició pública també se varen fer al·legacions, estic xerrant del 2022, i tampoc se varen acceptar. Ara també s'ha demanat una reunió en el ministeri, que no s'ha tingut resposta, per veure de quina manera se pot arreglar això. De fet, això ve del Ministeri de Transició Ecològica i el Ministeri d'Economia va haver de treure una nota aclaratori intentant clarificar totes aquestes coses que estan mal fetes, que estan mal redactades.
Tot, ara entre tu i jo, que no mos sent ningú, però tot és un desbarat el que mos estàs contant, una mala organització.
Sí, efectivament. Com he dit antes, que no pots saber el cost futur que tindràs. El Ministeri d'Economia diu, no, feis una estimació. Sí, a veure, això seria el seu, però la llei te diu que no pot fer estimacions, sinó que has de ser el cost real. I com aquesta n'hi ha bastant termini, que m'haurà sortit els ajuntaments, ara precisament, que la recollida de tèstil. La recollida de tèstil aquí a Balears, a Mallorca, la fa Càritas i Deixalles. I les van donar aquesta llei molt de poder perquè haguessin de passar per ells i ajudant aquestes empreses. Aquestes empreses, que tot les coneixem, ara mateix estan ofegadíssimes del cost que les implica aquesta nova llei. I mos demanen ajuda als ajuntaments, però i també han demanat ajuda al ministeri, i el ministeri no vol saber res d'elles, i estem així, dins aquest merder tan gros que mos han muntat.
Jaume, finalment, antes de despedir aquesta connexió, quin missatge llançaries a la ciutadania que mos estan escoltant en aquests moments i que veuran la seva factura tard o prest pujada en un termini de curt mig plaç?
Sí, que estiguin tranquils, que si feien les coses bé, es veurà que ara haurem de pujar, però en poc temps, en pocs anys, per entre 3-4 anys, si seguim fent les coses bé, podrem baixar, degut a que augmentem el reciclatge i tot això. El que espero és que no se desincentivi aquest reciclatge que estic anomenant.
Jaume, una ferrada ben forta, que és la pròxima que xerrem plegats aquí per bones notícies.
Exacte, que així sigui.
Adéu-siau, bon dia. Una ferrada, gràcies, bon Jaume. Dia. Les 10 i 31 minuts, Juanmi, no aturam el programa i continuem endavant. D'avui no he tingut temps de posar música i sé que hem de posar musiquetes, però és que avui hem tingut moltíssim de convidats i que ens acompanyen.
No m'ha aturat.
Un darrere salt. Què és el burnout?
Una síndrome, però fins però, aquí... molt relacionada en l'àmbit laboral.
Per això tenim en Cati Llodrà, que m'ho acompanya avui, que m'ho parlarà, i que avui que presteu. Que presteu és correcte. Que pareu atenció.
Molt bé, aquesta autocorrecció de...
Però m'he hagut de pensar dues vegades.
Sí, no passa res.
Que pareu atenció perquè això ha vengut per quedar. Cati Llodrà, bon dia.
Bon dia i gràcies per ser convidada.
Tot tenia més.
A tu per venir.
Per el que hagi de menester. Ho hem promocionat durant tot el matí en el programa. La gent no sap molt ben clar que si els donen un susto, si els donen una alegria, però volen saber per què una psicòloga molt bé ha parlat del burnout. Què és el burnout?
Bé, doncs, després d'haver-vos sentit tot el matí, ara ja li direm com toca, que seria en anglès aquest anglicisme burnout.
Burnout.
Que no vol dir una altra cosa, no. Que està cremat. Vot sona.
Sí.
Estic
més cremat que un misto a la feina, per exemple.
Exacte.
El Juanmi és divendres, que és el dia antes de trencar el programa, que els convidats encara mos pengen, encara no mos han confirmat, i que té nervis, ansietat i té de tot, això seria el burnout.
El burnout.
Ho seria una micona, però si això se cronificàs i fos cada dia...
No, aquí, normalment és un dia a la setmana.
Aquí ja no podem xerrar de burnout. Xerrarien de burnout quan aquest desgastament professional fos crònic.
Explica-li.
Sí? Seria ja un tema sèrio quan xerrant d'aquest trastorn. Que a més està...
és un trastorn.
És un trastorn, sí, és una síndrome, és un trastorn que està reconegut per l'Organització Mundial de la Salut. Per tant, quan xerrant d'aquest desgast, és un fenomen vinculat a l'àmbit laboral, sí, però que se produeix quan dirien que aquest estrès, que en Juanmi pot tenir un pic o divendres,
sí,
és crònic.
I diari.
crònic, diari, sí, i que, a més, no s'ha gestionat, no s'ha resolt. O sigui, una gota darrere una altra, però sense aturar, no? En aquests professionals els hem trobat, podríem dir, rebentats, agotats, però no només mentalment. I no és que necessitin unes vacances, sinó que també és un agotament.
Jo tornava a demanar, això amb unes vacances no s'arregla.
No, no,
no.
Justament no. De fet, la tornada de les vacances sabem que per les persones amb burnout és encara més crític perquè la seva culpabilitat augmenta. He descansat, però no em trobo més bé.
Això és el que m'apareixia, eh?
Ho és delicat. I nosaltres, per exemple, quan ens hi trobem fent feina, a mi el que me rebenta el coret o el que m'hi fa mal és que aquestes persones ja ho han fet tot, ho han donat tot, ho han intentat tot per elles totes soles normalment. A més, són professionals superimplicats. Però hi ha un moment en què fan pum i desconnecten. Desconnecten de la seva feina. Te pot trobar fins i tot que tinguin actituds cíniques cap als seus companys, cap als usuaris que tenen, cap als clients. Però és que això, a més, sol desembocar en un estat d'ànim depressiu a la llarga.
M'ho ha llevat de sa boca. Això me sona a depressió, eh?
Si no hi intervenim, pot acabar fàcilment en depressió, amb un tipus de desenvolupament que a nivell professional acaben sent persones que ningú vol tenir de vora.
Quines passes recomanes tu? Primer, detectar que estem patint com és?
Burnout.
Burnout.
Anava a dir bé, però encara em sona estrany. Saber detectar, perquè no és el mateix, com estem xerrant ara mig en broma, tenir un dia de crisi, tenir un dia complicat, que tenir cada dia un dia de crisi i un dia complicat. Saber-ho detectar en això, i llavors anar a demanar ajuda.
La primera passa, i de fet en diversos projectes d'investigació és on hem fet feina a fons, és que se sigui capaç de detectar aquest estat, però ja no només de la pròpia persona. O sigui, no que ja un pugui dir m'estic cremant. Generalment, precisament no te'n dones compte de que estàs dins aquest pou, sinó que les entitats o les organitzacions mateixes, fins i tot les empreses, tinguin els mecanismes i les eines per poder-ho detectar a temps. Okay. Sempre és molt més bo de tractar quan estan en els moments inicials, per dir-ho així, que quan qualcú ja arrossega molt de temps aquest tema.
I sol s'ocupa de?
Nosaltres no solem parlar de culpa. I si parlem de responsabilitat, està vinculat molt en el benestar. Aquí podem tenir una responsabilitat personal, com jo, de cuidar-me, però després també la nostra idea és que feim extensiva aquesta responsabilitat a l'entitat mateixa i, si ho volem dur més enllà, a la societat. Com cuidam a la gent que estem fent feina? Per exemple, el diumenge de matí.
Exacte. Que per qualcú pot ser un estrès i una locura i per altres persones és tan normal.
I que hi haurà persones, exacte, que potser llavors pues, tindran els seus sistemes i s'aniran a fer un pot de ioga o tindran un bon grup d'amics que els doni suport, però no tothom, ni necessàriament això sigui algo que des de les organitzacions se posi damunt la taula.
Per tant, és important saber aixecar-se mà i dir jo no estic bé, me passa alguna cosa. Quina part de responsabilitat li podem donar en els nostres caps, en les empreses, perquè l'empresa et prengui també això com una cosa seriosa de no, estàs estressat, ja se li passarà. També hem de poder traslladar aquesta responsabilitat a l'empresa o a la persona que mos paga?
La part de la detecció, si és que xerrant d'això ara mateix, d'aquest aixecar la mà, la qüestió és que qualcú l'aixequi. I potser l'aixecarà un moment donat, o nosaltres el que proposem és que hi pugui haver persones formades tècnicament dins l'organització perquè puguin realitzar aquesta detecció. No? Que no sigui només un ostres, avui he vist, o un o l'altre un pam més cap a caigut, sinó que quan passen una sèrie de coses durant una sèrie de temps, hi ha qui sigui a dins la pròpia organització i no xerrant ni de figures noves, potser és qualcú que ja està fent feina aquí o on sigui, que pugui dir, ei, està passant algo. I per part de l'organització, que ho puguin no només rebre, sinó també tenir capacitat de resposta. Ja sabem que podem fer, no?
Quan un pateix aquesta síndrome, ja està entrant dins una depressió? O això és una cosa anterior o una depressió?
Jo entenc que li pot conduir a una depressió.
Li pot conduir. Són dues patologies completament diferents, però que sí que és vera que nosaltres ens trobàvem el que dèiem comorbilitat. En molts de processos depressius hi ha hagut prèviament un burnout. I molts de burnouts acaben desenvolupant un estat d'ànim depressiu, que podrien dir, una depressió en totes les seves lletres.
Perquè això del burnout és molt nou. Quan s'ha detectat com una síndrome i des de quan s'hi està fent feina damunt del burnout?
Realment, de nou no té res. Ah, no? El que passa és que li han posat paraula.
Òbviament, sí. no perquè s'ha dut patiguent anys i anys. El que passa és que s'hi ha posat els focus damunt.
S'hi ha posat els focus damunt perquè, mica en mica, això s'ha anat investigant què els passaven a aquestes persones, no? I cada vegada més ara estem en un entorn professional que necessita que hi puguem dar resposta. No només ja a un nivell organitzatiu, sinó a un nivell de cuidar les persones que estan fent feina. Ja no és a qualsevol preu, això de fer feina. I ho han notat, i ho han notat també organitzacions i empreses. Nosaltres, per exemple, amb el grup d'investigació aplicat, fem molta feina amb els professionals que cuiden altres persones, ja sigui de l'àmbit social, l'àmbit sanitari o l'àmbit educatiu mateix. I aquestes persones tenen una vocació inicial brutal. Aleshores, d'una manera o de l'altra, el sistema el que aconsegueix és treure'ls tot el suc. Però treure'ls tot el suc no només a nivell professional, sinó a la llarga també com a persones.
Càtia, ha estat un plaer escoltar-te xerrar. Jo te demanaria per acabar. Les persones que ens estan escoltant en aquest moment, que dubten de si pateixen o no pateixen el burnout, com haurien d'actuar davant d'un dubte?
Idò, primer de tot, cercant ajuda. Que en si ja és una passa difícil a vegades. I cercar ajuda no necessàriament o no només per la part professional, que hi ha psicòlegs que estem especialitzats en aquests tractaments, sinó cercar ajuda en el seu voltant. Poder parlar-ho, poder posar-ho damunt la taula.
Jo no estic més a feina, jo estic carregat, així no puc seguir... Aquesta embafadura que ja és un dur acomodada damunt, perquè te pot agradar la feina i te pot encantar la feina. El problema és que no el pot dur.
Sovint, moltes vegades, és que com que a aquestes persones els agrada la seva feina o fins i tot hi senten un nivell d'implicació superalt, pues això, no en surten de la roda.
Cati, moltíssimes gràcies per haver vingut.
A vosaltres.
I bon viatge, que sé que te'n vas a fer unes jornades precisament per aquest motiu, a Bucarest, i ja has fet les maletes.
Precisament, m'han anat en 4 països seguint la investigació aplicada per poder dur aquestes eines, totes aquestes eines que vosaltres m'heu demanat ara, no només en els països que hi participen, sinó particularment també a Mallorca.
Moltes gràcies.
La gran vida. IB3 Ràdio és diversitat.
Diumenge, a partir de les 12 del migdia, Esports 3 en joc. Amb el seguiment especial des de Can Misses del partit d'Eivissa-Terol.
Arroba Unai Medina, que prova, xut!
I els partits de segona ref del nostre equip balears. A les dues, la transmissió del partit de primera divisió, Reial Mallorca-Llevant, amb els millors comentaristes.
Primer és Nirdis, en Raúl José.
Sí, per lo que he vist, crec que és una pilota clara del porter que entén...
I les seccions habitual d'entreteniment.
M'he interrompido porque después de ir al Xisco me estaba depilando.
I B3 Ràdio, sentiment i passió pel futbol balear.
Diumenge, a les 11 del vespre...
Bon vespre, Balears. Som en Xema Font. Vos donar la benvinguda d'aquesta trobada radiofònica anomenada Font de Misteris.
Font de Misteris.
Som forners, crea verdado con tutsis. La ciutat perdida de Roma. Realment, varen existir? Quantes serien? On estiria? Et sabrà qualque dia?
Font de Misteris, amb Xema Font i B3 Ràdio.
Encara, any 2025, encara segueix havent misteris per resoldre.
La gran vida, els caps de setmana d'IB3 Ràdio.
Així és, cada cap de setmana la gran vida, tots els dissabtes de les 9 fins a les 11 i es diumenges des de les 9 fins a les 12. Una horeta més, avui programa número 16 d'aquest ja 26 d'octubre de l'any...
2025.
Que dius, és que m'ho passa de viat estens, sí. Una cosa de loc, el dia 26 ja serà segona. Si ahir celebraven que queden dos mesos exactes per ser Nadal, avui poden celebrar que d'aquí dos mesos serà segona festa de Nadal.
Si ho penses, ja haurem passat nit de Nadal, 25, 26...
No me'n pal, dic, bon pas estem volant. Bona notícia és per a les empreses com Trablissa, perquè és un encert i és per celebrar que empreses puguin complir el seu 50è aniversari. Ho va fer Trablissa en el Palau de Congressos amb una gala per tot l'alt envoltada d'autoritats, empresaris i representants socials de les Illes Balears. El seu conseller delegat, Alberto Bordó, hi va destacar que aquesta data és un punt de partida per continuar creixent amb innovació i compromís. La presidenta del govern de les Illes Balears, Marga Proens, va reconèixer que l'empresa... Va reconèixer que l'empresa com un exemple d'adaptació, excel·lència i sostenibilitat. A l'acte hi participaren també el fundador Miguel Bordoy, ponents destacats i figures com la paralímpica Teresa Perales i l'humorista Agustín Alcasta.
Sí, i precisament d'aquesta fita i de Trablissa volen parlar amb en Joaquín García, ell és el director general. Molt bon dia.
Muy buenos días, qué buena presentación. Con esto yo creo que ya...
Ya podemos cerrar. Muy buenos días y muchas gracias y hasta la semana que viene. Bueno, podemos decir con orgullo que Trablissa es la empresa de seguridad por excelencia de las Islas Baleares.
Bueno, yo... Eso la verdad es que hace 50 años se puso en marcha este proyecto y creo que sí, en el ámbito de seguridad, pues yo creo que somos la referencia en las Baleares. Bueno, y yo creo que a nivel nacional estamos muy cerca de ser la referencia. Somos la tercera empresa más grande del país, pensando que las dos primeras cotizan en bolsa, tienen accionistas muy relevantes y, por tanto, capacidades más grandes para dar saltos más importantes. Pero ahí estamos.
En la gala que se celebró en el Palacio de Congresos se quiso insistir que en este aniversario no es un punto final, sino que es un punto de partida. ¿Cuál es la mirada de futuro que en este momento tiene Trablissa?
Bueno, yo creo que parte de la misma esencia que don Miguel Bordoy puso en marcha el año 75, ¿no? Él define siempre y nos ha enseñado que no existe la seguridad, ¿no? Lo que hay es inseguridad y eso se ve cada día y nosotros trabajamos para que esto no llegue al ciudadano, no llegue a las empresas y puedan desarrollar su vida y su actividad empresarial de forma lógica y sin sustos, ¿no? La verdad es que nosotros, en el mundo donde nos vivimos, la seguridad cada vez es más importante. Hay mucha más necesidad de seguridad que hace 10 años y mucha más que hace 20, ¿no? Yo creo que el tiempo está cambiando. La inseguridad ya es una inestabilidad dentro del mundo en que vivimos. Cada vez hay más gente que se mueve por todo el mundo y, por tanto, la seguridad es algo que es necesaria y está cada día. ¿Hacia dónde va? Bueno, pues como los recursos no son infinitos en términos de personas, pues está complementando con la tecnología, y digo complementando, porque la persona es muy importante. Entonces, la tecnología está ayudando a ir más rápido, a poder atender mucho más clientes a la vez y a ser más efectivos. Entonces, por tanto, es la tecnología.
Joaquín, Antonio Herriera, de la Fundación Impulsa Baleares, destacó tres claves del éxito, las tres claves que para él tiene el éxito de Trablisa, que es la adaptación, la innovación y el arraigo territorial. ¿Cumplís con este diagnóstico de Antonio Herriera?
Sí, coincidimos totalmente. Es que creo que el análisis de una empresa familiar es esa, ¿no? Es la esencia del compromiso de en tu tierra, los valores, más allá de un slide, de un PowerPoint, los valores trasladados en atención al cliente, estar encima del cliente, intentar hacerlo mejor cada día. Y creo que lo explico muy bien, ¿no? Creo que lo explica bastante mejor que nosotros. Quedamos muy... Bueno, nos ilusionó la presentación de Tony Riera.
También apostáis por un equilibrio, ¿no?, entre tecnología, entre humanidad. Parece que tiene que ser clave para la empresa. ¿Cómo podemos garantizar que la innovación no haga perder esta esencia, ¿no?, con el trato humano? Es importante.
Pues mire, la verdad es que es una pregunta que está ahora en el día a día de todas las empresas, de todos los negocios y del ciudadano. Es decir, ¿cómo va a impactar la tecnología en nuestra vida? Bueno, en el ámbito de la seguridad, la tecnología es la herramienta, ¿eh? Uh-huh. La persona es quien de alguna forma controla la tecnología, y lo que nos ayuda es a ser mucho más eficientes, poder adaptar más los recursos e incluso, si quiere, ser más, en términos económicos, mucho más rentable para el cliente, ¿no? La tecnología ayuda a resolver muchas situaciones que necesitaríamos muchas personas, que hoy en día, y lo tengo que decir, es complicado, ¿no? El sector de servicios, usted lo sabe, no solo en seguridad, en todos los ámbitos en España, pues tenemos mucha necesidad de mano de obra, es difícil, y por tanto la tecnología está complementando esta necesidad y está ayudando, ¿eh?, a poder atender a los clientes con ese complemento persona-innovación.
De hecho, en 50 años habéis pasado de ser una empresa familiar, pero también a un referente en seguridad. Ha pasado mucho tiempo. ¿Cuáles dirías que son los momentos más decisivos en este camino, en estos 50 años?
Bueno, yo creo que la primera es, yo se lo decía a Don Miguel, en el año 1975, en la fundación de la empresa, yo creo que la primera pregunta que nos hacemos,
sí,
y que le hemos hecho, ¿por qué seguridad y no, siendo la tierra en la que estamos, sino más vinculado al turismo, ¿no? Bueno, él entendió en un viaje que estábamos empezando una transición en España donde la inseguridad empezaba a existir y, por tanto, podía ser un nicho. A partir de ahí, pues creo que ha habido momentos claves en la compañía, ¿no? En momentos en donde dimos el salto a la península, primero fue a Cataluña, después a Andalucía, la idea de ir con nuestros clientes, después otro salto importante fue entrar en la seguridad aeroportuaria, donde entramos con los aeropuertos de las islas y hoy somos la empresa que lleva la mayor parte de los aeropuertos españoles, al igual que en México, ¿no? Por tanto, eso fue otro salto muy importante. Y la tercera fue cuando entramos en la parte de la tecnología como herramienta para dar seguridad, ¿no? Ahí fue también una visión en donde no solo personas, donde la tecnología, para no quedarte atrás, para estar en el mercado, el salto a la tecnología fue muy importante, y estamos hablando ya del siglo XXI cuando empezamos a trabajar fuertemente en ello.
Joaquín, mirando ahora hacia adelante, ¿cuáles son los grandes retos del sector de la seguridad y cómo se prepara Trablisa en estos momentos?
Bueno, usted lo ve cada día, ¿no? La inseguridad existe. Hay muchas situaciones en donde necesita protección y se lo... Yo creo que el horizonte, bueno, creo, ya es una realidad, es la tecnología, es la información, son los datos, es aplicar, por ejemplo, algo tan ahora ya tan manido, aunque es novedoso, tan manido como la inteligencia artificial, cómo aplicar en un servicio de seguridad de la inteligencia artificial con personas, ¿no? Cómo resolver situaciones que el cliente quiere en las 24 horas del día con el manejo de la información, preveniendo, es decir, ya ser preventivos. La seguridad ya trabaja en ser preventivo, no actuar cuando está ocurriendo, sino ser preventivo, definir los puntos débiles y trabajar para que con la información que tienes no resolver, anticiparte a problemas de seguridad. Yo creo que está ahí, el anticiparte.
Déjame preguntarte ahora en este punto de la entrevista, antes de despedirte, ¿cómo habéis vivido desde Trablisa lo que ha sucedido en el Museo del Louvre en París? Porque yo creo que esta pregunta, hoy más que nunca, la tengo que hacer teniendo a un responsable de una empresa de seguridad como vosotros. ¿Cómo es posible que puedan pasar estas cosas hoy en día?
Bueno, lo primero es decir que no, yo creo que todavía la información de cómo ha sido no la tenemos, ¿no? Supongo que están trabajando para identificar cómo ha podido ser. Nunca hay un problema de inseguridad por un solo hecho. Ajá. Es decir, es un cúmulo. Yo entiendo que es un cúmulo de situaciones en donde se da la oportunidad que alguien intente o haga lo que ha ocurrido en el museo, ¿no? No me gustaría opinar sobre algo que no controlo, pero es verdad que no solamente es un tema, no es un hecho que estuvieran en obras, no es un hecho que estuviera, es decir, yo creo que es un sumatorio y ese sumatorio da la oportunidad y la oportunidad ocurre, ¿no? Entonces hay que trabajar, lo que le decía, hay que ser preventivo, hay que estar siempre intentando ver dónde tienes tus puntos débiles. Es verdad que hay movilidad, pues hay obras, es decir, hay muchas situaciones en las cuales tienes que prevenir y trabajar para que no ocurra, ¿no? Pero yo ya le digo, seguro que habían trabajado sobre ello, pero a veces ocurren estas circunstancias y hay que aprender de ellas.
Pues agradecer que hayamos podido hablar con usted y en este 50 aniversario que se ha celebrado esta gala justo aquí al lado, en el Palau de Congresos, estamos muy cerquita, y se ha podido presentar esta empresa que ya tiene un
recorrido.
Es un
orgullo balear, es un orgullo balear.
Sí, exactamente. Por 50 años más que no lo veremos nosotros, pero que la empresa pueda tener una larga vida.
Yo creo que tampoco lo veré en este caso, por lo menos lo veré desde lejos. Sí que agradecerles, y aprovecho esta oportunidad de agradecerles la cobertura que nos han dado, que nos dieron ese día, los días siguientes e incluso hoy, ¿no? Es muy de agradecer una empresa de la isla que nos dedicamos a algo diferente y que medios como usted y personas como ustedes vean una oportunidad en hablar con interlocutores de nuestra empresa. Así que muchas gracias de verdad y que tengan un buen domingo.
Igualmente para ti, Joaquín, un abrazo muy fuerte. Hasta luego.
Gracias.
Winnie Houston, i amb aquesta meravellosa cançó arribarem a les 11 en punt des de matí i a les 11 i 4 minuts arriba en tot nosaltres avui en Toni Ballador. En Toni Ballador, presentador de Web Com Anam, un senyor, així ho deixem, amb un senyor.
A veure si li fa tocar la ximbomba, que crec que l'ha durat, també.
Jo he dit coses, sí. Ja. Per aquí darrere jo he vist una saneta, una sarrieta.
Sempre abans la saneta. Sí.
Cosa dur.
Una sobrassada, també.
Senyors, fins d'aquí uns minuts. Torna tot d'una.